Amnistia pels 46 policies nacionals investigats per les càrregues de l'1 d'octubre a Barcelona. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
El jutge de Barcelona que va portar a les portes del judici els 46 policies nacionals processats per les càrregues als centres electorals l'1 d'octubre, ara els ha amnistiat. Els agents van demanar que se'ls apliqués la llei i Francesc Miralles ho ha fet amb l'argument que les agressions que van cometre contra les persones que volien votar no arriben al llindar de gravetat necessari, diu, per deixar-los fora de l'amnistia. Com descriu les agressions aquest jutge, Maria Núria Revetlle?
Bon dia. El jutge les descriu com accions individuals de curta durada i que no depassen, com deies, el llindar de gravetat per entrar dins de les excepcions de la llei. A més, assegura que té l'obligació d'aplicar la llei i si se'ls hagués condemnat per delicte contra la integritat moral, com reclamen les acusacions, com que la pena de presó seria inferior als 5 anys, també quedarien emparats per la llei.
Mentrestant, Carles Puigdemont ja ha obert la batalla contra els jutges que no estan disposats a aplicar-li l'amnistia. Avui s'ha querellat contra Joaquín Aguirre per saltar-se les instruccions de l'Audiència de Barcelona i continuar amb el cas de la suposada trama russa del procés independentista, Sara Riera.
L'Audiència li havia ordenat que arxivés aquest cas de suposada alta traïció, però Aguirre va tirar endavant amb una investigació nova. Ara Puigdemont el denuncia per prevaricació i malversació de diners públics i demana també que se'l cessi mentre no resol la querella.
Avui Catalunya Ràdio us avança que aquest curs s'han denunciat un total de 2.722 casos de violència de tot tipus a les escoles i als instituts de Catalunya. Estem parlant d'una mitjana de 15 casos de violència cada dia.
Són dades de l'USAP, la Unitat d'Atenció als Alumnes en Situació de Violència, que posen de manifest que els casos de violència entre alumnes, el bullying, són els que més es comuniquen. Anna Chillida, la directora general de l'alumnat, explica que la unificació dels protocols hi ha ajudat molt.
Això ha facilitat que els centres educatius i els docents puguin utilitzar el protocol com a principal eina de prevenció. Al mínim indici, a la mínima sospita, calia obrir el cas.
Al Catalunya migdia també anirem fins a Escòcia, perquè demà passat voten les eleccions legislatives anticipades al Regne Unit. I si fem cas de les enquestes, la victòria laborista també podria passar factura als nacionalistes escocesos de l'SNP. I també passarem per França, ara que falten poques hores perquè es tanqui el termini de presentació de candidatures a la segona volta a les eleccions legislatives d'aquest diumenge.
I el que hi ha ara mateix és un degoteig constant de retirada de candidatures per afavorir la concentració de vot i evitar que guanyi l'extrema dreta de Marine Le Pen.
La retirada de candidats i les instruccions de vot són el pitjor menyspreu que es pot fer als electors. Crec que aquestes són unes eleccions d'emancipació del poble francès. Deixeu de donar-nos lliçons morals, deixeu de dir-nos qui s'ha de votar, com s'ha de pensar. Aquest és el missatge de la primera volta.
I també us explicarem què és el vishing, una modalitat d'estafa que ha fet servir a Barcelona una organització criminal internacional contra 84 persones grans que viuen soles. Tot plegat avui, que és dia d'EGM, hem conegut les audiències de ràdio de final de temporada. Catalunya Ràdio es confirma com l'emissora que més creix durant aquest any 2024, creix un 10%, ara té 639.000 oients, segons les dades de l'EGM. RAC1 continua sent líder en xifres absolutes. Al matí de Catalunya Ràdio, en Ricard Ostrell, l'escolten 411.000 persones cada matí. I els informatius de Catalunya Ràdio han fet grans números. El Catalunya Nit, en Manel Elias, és líder a la seva franja. I aquest informatiu, el Catalunya Migdia, és l'informatiu més escoltat del país, amb 130.000 oients cada dia. Per tant, moltíssimes gràcies a tots els que esteu a l'altra banda i també als companys que el fan possible cada migdia. Com, per exemple, la Laia Tudel, bon dia.
Què tal, bon dia?
Que quan faltin 20 minuts per les 3 arribarà amb els esports, avui que a l'Eurocopa es decideix l'últim aparellament dels quarts de final.
Que sortirà del Romania a Països Baixos i Àustria a Turquia. Ahir es van classificar França i Portugal, però patint els portuguesos, de fet, ho van aconseguir els penals. Passarem per la Copa Amèrica de futbol, en què l'Uruguai d'Araujo ha eliminat els anfitrions dels Estats Units i sabrem quin és el disseny de les noves samarretes de l'Espanyol.
Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Mariluz García, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs ara mateix amb dos accidents, dues incidències, un a l'autovia A7, a retencions de Tarragona a Reus en direcció Castelló. Aquí hi ha un carril tallat per un camió que ha cremat, segons informen des de trànsit. Un accident a l'autopista B23 a Molins de Rei en direcció Martorell. Talla dos carrils a la circulació i provoca retencions des de Sant Feliu. I d'altra banda es manté la cua de tots aquests dies a la Ronda de Dalt a causa de les obres que es fan entre Vallcarca i la Vall d'Hebron. Hi ha retencions des de Pedralbes fins a Vallcarca en direcció al Nus de la Trinitat i des d'Horta fins a la Vall d'Hebron en direcció a Llobregat.
Això pel que fa a la mobilitat, a veure el temps.
A la tienda bitxi.com et portem aigües, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Bitxi Català us ofereix el temps.
Francesc Mauri, bon dia.
Bon dia.
Ens acomiadem del tot de la inestabilitat o encara no?
Hi ha algun raconet que encara no, però vaja, el 90% del territori, sí, algun ruixat de tarda, aquest seria el raconet, cap a l'àrea del Pirineu més oriental, bàsicament Ripollès i el seu entorn. No sortiria d'aquí. Intervals de núvols a la meitat nord de Catalunya, més sol a la meitat sud, màximes sobretot a la meitat sud a prop dels 30 graus en molts casos, i els propers dies temps bastant tranquil amb aquesta calor no exagerada, més aviat moderada a migdia, i unes nits de moment bastant de luxe.
Gràcies, Francesc, bon dia.
Bon dia.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:06. Els 46 agents de la Policia Nacional que estaven a punt de ser jutjats per la seva actuació a la ciutat de Barcelona l'1 d'octubre del 2017 s'han pogut beneficiar de la llei d'amnistia. El jutge d'instrucció considera que les seves actuacions no depassen el llindar de gravetat per incloure'ls en les excepcions de la llei. Les acusacions sostenen, en canvi, que el magistrat no està interpretant correctament la llei. Ciutat de la Justícia, Maria Núria Rebella, bon dia.
Hola, bon dia. Segons l'escrit del magistrat, les actuacions individuals dels agents van ser curtes i amb un objectiu concret. Insisteix que no encaixen en les excepcions de la llei perquè el delicte contra la integritat moral, a més, no supera els 5 anys de presó. Anaïs
no,
Franquesa
diria una
de les acusacions populars que ha tirat endavant el cas en discrep.
Hi ha els tractes i no m'han agradat, però també una cosa prèvia, que és que el que entraria dintre de l'àmbit de la llei és les actuacions policials dirigides a impedir la comissió de delictes o infraccions. Però la ciutadania, que es va acostar als col·legis electorals el dia 1 d'octubre, no estava cometent cap delicte.
Xavier Antic, d'Òmnium, també acusació del cas, anuncia que recorreran fins a Europa, si cal, per revertir la decisió.
Recorrerem allà on calgui la decisió d'amnistiar els policies investigats per les càrregues de l'1 d'octubre. I continuarem confrontant aquesta justícia a la carta, on part de la judicatura es rebel·la contra l'estat de dret.
Esquerra Republicana creu que les actuacions policials van ser desproporcionades, brutals i vexatòries i, per tant, no encaixen amb la llei. En canvi, des del sindicat de la policia espanyola, Josepol, la seva portaveu, Laura García, afirma que no es pot comparar els policies amb els líders independentistes.
Que no se puede comparar a los policías con los promotores del golpe de Estado en Cataluña y del terrorismo callejero, porque no fueron allí a otra cosa que a garantizar la seguridad ciudadana bajo un mandato judicial.
El cas de l'activista Roger Espanyol, a qui una pilota de goma llançada per un policia nacional aquell dia li va buidar un ull, forma part d'un altre procediment.
Mentrestant, el govern defensa que s'ha d'aplicar l'amnistia en tots els casos previstos en la llei, incloent-hi els policies afectats. I veu amb preocupació la decisió del Tribunal Suprem de no amnistiar els líders del procés pel delicte de malversació. La considera extrema i impensable en un estat democràtic, Núria Oriol.
Sí, la portaveu ha concretat que els advocats de la Generalitat participen en la tramitació de 55 causes de treballadors i els càrrecs del govern amb les quals batallaran perquè s'apliqui la llei. Entre ells també figuren els casos d'alguns agents de la Policia Nacional i de Guàrdies Civils. Per la portaveu de l'executiu, a més de preocupant, és vergonyós que el Suprem hagi exclòs els casos de malversació i hagi deixat sense cobertura Puigdemont, Comín i Puig, a qui es mantenen també les ordres de detenció, i també Junqueras, Romeva, Turull i Bassa, que continuen a més inhabilitats. Patrícia Plaja.
La llei d'amnistia és una llei aprovada i que s'ha d'aplicar, agradi en determinats punts, més o menys, però aquest govern sempre defensarà que s'apliqui en la seva totalitat una llei d'amnistia que s'ha forjat i s'ha aprovat amb un objectiu clau, dèiem, per acabar amb la causa general contra l'independentisme, però que evidentment té també d'altres derivades.
La portaveu considera els arguments del Suprem retorçats i que fan trontollar els pilars de la democràcia.
El govern espanyol també defensa la llei d'amnistia després de la decisió del Suprem de no perdonar la malversació. La Moncloa evita criticar directament els jutges, però insisteix que la intenció de la llei és clara i que no admet interpretacions. Mentrestant, el Partit Popular posa en dubte la imparcialitat del Tribunal Constitucional, ara que, previsiblement, haurà de pronunciar-se sobre l'amnistia. Madrid, Dani Sainz de Aja.
Bon dia. La portaveu de l'executiu evita rebutjar les decisions del Suprem, però sí que s'ha referit de manera indirecta a les crítiques que van incloure els magistrats a la seva resolució. Si per Marchena és difícil interpretar la llei d'amnistia perquè s'ha fet a correcuita per Pilar Alegría.
Yo soy clara, pero lo que es absolutamente claro y meridiano es el texto de la ley de amnistía. Y la voluntad del legislador también. Tan clara como las letras y el texto de la propia ley. Y evidentemente, ahora les corresponde, por supuesto, la aplicación a los jueces y a las jueces de nuestro país.
I això inclou els del Tribunal Constitucional que hauran de pronunciar-se sobre l'amnistia i que el PP qüestiona. La Moncloa demana a Alberto Núñez Feijóo que rectifique estes declaracions que ha fet a Onda Cero.
No le oculto que tenemos dificultades para aceptar la imparcialidad de nuestro Tribunal Constitucional. Tampoco se lo oculto. Es el que hay, no lo discuto. Nuestra obligación es recurrir a la ley, por supuesto. Ahora bien, un Tribunal Constitucional trufado de dos cargos del gobierno nos parece absolutamente inmoral.
Però això no treu que el PP presente al Constitucional el seu recurs contra la llei d'amnistia. Ho faran per respecte a la institució, diuen, i esgotant al màxim els terminis.
Mentrestant, Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay i Gonzalo Boye es querellen contra el jutge Joaquín Aguirre per la nova investigació oberta contra ells per la suposada trama russa del procés. Una causa en què se'ls atribueix alta traïció i que, si prosperés, els deixaria fora de l'amnistia, Núria.
Sí, els tres acusen el magistrat de prevaricació i malversació per aixecar aquest nou cas amb una peça separada del cas Bolhoff, contravenint l'ordre de l'Audiència de Barcelona. Aquest tribunal va exigir a l'instructor acabar la investigació. A la querella presentada al Tribunal Superior de Justícia, Puigdemont, Alay i Boye demanen també el cessament provisional del magistrat mentre no es resol la querella. També l'expresident de la Generalitat, Artur Mas, ha recorregut la decisió d'Aguirre. En el seu recurs argumenta que la nova investigació també se li implica. És un frau processal perquè s'assalta la resolució de l'Audiència de Barcelona. També diu que els fets descrits, encara que fossin certs, no són delictius i per tot això demana també l'arxivament de la causa.
I sobre la polèmica dels cartells contra Ernest Maragall, que haurien sortit de dins mateix d'Esquerra Republicana, avui a Catalunya Ràdio hem pogut parlar amb el que era el director de comunicació del partit en aquell moment, Tolo Moya. El mateix Maragall l'ha apuntat avui com a responsable de tot aquest entramat, però aquest càrrec del Partit Republicà es defensa. Albert Prat, bona tarda.
Què tal, Òscar? Bona tarda.
Què diu Tolo Moya?
Que està molt tranquil i que té proves per demostrar en el fons qui és l'ideòleg de tot aquest entramat paral·lel que es dedicava a fer campanyes difamatòries al marge dels canals oficials del partit. En una conversa amb Catalunya Ràdio, Moya tem que acabi sent el cap de turc i per això reclama que el partit tiri de la manta per posar nom i cognom a la persona que va muntar aquesta trama i per descobrir quin era el seu modus operandi. L'aleshores director de comunicació es defensa així de la carta del principal damnificat, Ernest Maragall, que aquest matí l'ha assenyalat directament a ell. Segons l'exlíder d'Esquerra a Barcelona, el partit va obrir una investigació interna i va arribar a la conclusió que el màxim responsable era Moya, tot i que ahir la direcció va negar haver investigat massa res fins llavors. Arran de la publicació del diari Ara, la secretària general Marta Rovira ha obert una investigació interna i a partir d'aquest divendres començarà a entrevistar els suposats implicats. Una de les persones que, segons el diari, estava al corrent de tot plegat era l'actual viceconseller del govern, Sergi Sabrià, i la portaveu de l'executiu, Patrícia Plaja, s'ha desmarcat de tot plegat.
El govern no té absolutament res a veure amb aquestes pràctiques, no només no hi té absolutament res a veure, sinó que en renega i les condemna públicament. Demanem que pel bé del sistema polític català s'arribi fins al final i que aquells que en són responsables assumeixin totes les responsabilitats.
Pla ja no ha anat més enllà i el que sí que ha dit és que desconeix si el president aragonès ha demanat explicacions al seu màxim assessor.
D'aquí un minut serà un quart de tres de la tarda. La ministra de Treball, Yolanda Díaz, mou fitxa per evitar que la COE es despengi de la negociació per la jornada laboral. Una qüestió que amenaça de dinamitar el diàleg social. Madrid, Àngels Lafuente.
Yolanda Díaz no vol posar terminis a la negociació de la reducció de la jornada laboral i no llença la tovallola pel que fa als empresaris. Els ha convocat, junt amb els sindicats, dilluns que ve amb una nova proposta del Ministeri de Treball sobre la taula.
El equipo del Ministerio de Trabajo va a hacer una propuesta nueva, ya no a los sindicatos, sino a la patronal. La vamos a hacer nosotros. Lo que no hacen ellos, lo vamos a hacer nosotros. Y vamos a ver cuál es la vocación, en este caso, negociadora de la patronal.
És la resposta de Yolanda Díaz del president de la COE, Antonio Garamendi, l'acusat de no fer cas, de no escoltar els empresaris i de reduir el diàleg social a un monòleg.
Esto es un monólogo social, pero yo tengo la libertad, en nombre de las empresas españolas, de decir que a nosotros no nos gusta. Por tanto, eso no es burla. Parece que solo puede ser buena persona cuando haces diálogo social si dices lo que le gusta. Hemos planteado de todo y no nos han escuchado en nada.
Amb la nova proposta de l'executiu sota el braç, Yolanda Díaz ha deixat clar que no acceptarà una reducció de la jornada laboral a canvi d'ampliar les hores extres, com proposa la patronal.
I en ple debat sobre l'organització del mercat laboral, ara ho sentíem, avui s'han publicat les dades d'atur i d'afiliació a la Seguretat Social del mes de juny, quan arrenca la temporada turística. A Catalunya s'han creat 26.000 llocs de treball i hi ha rècord de treballadors, 3,8 milions. L'atur ha baixat de gairebé 6.000 persones, per bé que és un descens més moderat del que acostuma a haver-hi en aquest mes de juny, Laia Ortega.
L'atur ha baixat sobretot al sector serveis i entre els joves menors de 25 anys i amb més intensitat entre els homes que entre les dones. Ara hi ha inscrits a les oficines d'ocupació 325.000 parats. Pel que fa a l'afiliació a la Seguretat Social, segons el secretari d'Ocupació, Enric Vinaixa, el mercat laboral demostra dinamisme perquè ha crescut a l'hostaleria, però també en sectors més productius.
El sector turístic hi té una preeminència, però també important el sector del comerç, i del comerç, no només el comerç més al detall, sinó també el comerç, tot el que fa referència a reparacions de motor, reparacions de maquinària, aquest tipus de comerç, o la indústria manufacturera, que significativament també té unes dades d'ocupació rellevants.
Però des de la patronal Pimec, Josep Ginesta veu el got mig buit.
Tot i generar ocupació, no ha estat un bon mes de juny, i no ho ha estat perquè no hem reduït l'atur i no hem generat el nombre de llocs de treball que era esperable en un mes de juny en el que estem en la fase ascendent de l'activitat econòmica cíclica vinculada a la indústria turística de l'esbarjo i del lleure i l'economia del visitant.
I creu que el mercat laboral té una disfunció quan hi ha empreses que no troben treballadors mentre la xifra d'aturats no baixa al ritme que ho hauria de fer.
Aquest curs escolar s'han denunciat un total de 2.722 casos de violència als centres educatius catalans. Són dades de la USAF, la Unitat d'Atenció a l'Alumnat en Situació de Violència, que avança Catalunya Ràdio i que mostren un augment del 80% dels casos de violència respecte al curs passat. L'assetjament escolar és el més nombrós. Supera el miler de denúncies aquest curs, Sara Canyeté.
Sí, amb el curs acabat, les dades mostren que de mitjana s'han notificat 15 casos de violència al dia. Els més nombrosos són els de violència entre alumnes, 1.063 en total. Això representa un augment del 50% respecte al curs passat d'aquest casos d'assetjament entre alumnes. Anna Chillida, directora general d'Alumnat, ho atribueix a una millor detecció i al fet que la unificació dels protocols en un de sol ha facilitat la feina als centres.
Això ha facilitat que els centres educatius i els docents puguin utilitzar el protocol com a principal eina de prevenció, que no fes falta que tipifiquessin o categoritzessin la violència per anar a buscar quin document era, sinó que l'utilitzessin d'entrada. A més, hem donat un missatge al llarg de tot el curs d'una forma molt intensa, claríssim. Al mínim indici, a la mínima sospita, calia obrir el cas.
Després dels casos d'assetjament escolar, els que més es notifiquen són els de maltractament infantil i adolescent. Aquest curs se n'han registrat 663 i en tercer lloc trobem els de violència masclista. Se n'han registrat 418.
I l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, afirma que el suïcidi de dues germanes que havien de ser desnonades al barri de Navas és la cara més dramàtica de la crisi per l'accés a l'habitatge que pateix la ciutat. El moviment pel dret a l'habitatge ha convocat aquest vespre una concentració de denúncia a la plaça Sant Jaume. Barcelona, Jordi Corbalán.
L'alcalde ha demanat més implicació de la Generalitat i el govern de l'Estat en les polítiques d'habitatge. Diu que és la primera font de desigualtats a la ciutat. Collboni s'ha mostrat colpit pels fets d'ahir, després que les treballadores socials havien anat fins a tres vegades al domicili de les llogateres sense poder-hi establir vincles.
És la cara més dura i més dramàtica d'un
problema i d'un repte que tenim a la nostra ciutat, que és l'accés a l'habitatge. Tot i que estem fent molt, mai podem fer prou per, diguem-ne, ser justos amb el reconeixement i la protecció del dret a l'accés a l'habitatge dels veïns i veïnes de Barcelona.
L'alcalde ha inaugurat al barri de Sant Pere i Santa Caterina, Ciutat Vella, uns allotjaments temporals per a una vintena de persones sense llar de més de 50 anys, provinents de pensions. S'hi podran estar un màxim de 2 anys, durant els quals rebran acompanyament.
Passant gairebé 20 minuts de les dues, una pausa i de seguida anirem a Escòcia.
Catalunya migdia.
Uns en diuen temps de qualitat, uns altres deixar-se emportar. N'hi ha qui parla de generar records o de desconnectar per tornar a connectar. A Rosa dels Vents en diem turisme en família. Descobreix la nostra oferta de vacances d'estiu en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
Comprar els llibres de text mai havia estat tan fàcil. A Abacus tenim les llistes de la teva escola perquè puguis fer la teva reserva al nostre web ràpid i sense cues. Podràs utilitzar el teu val escolar durant la recollida a la botiga. I recorda, et garantim el millor preu. Abacus. Si tu hi creus, nosaltres t'hi portem.
Si aquest any en fas 18, tens els 400 euros del Bo Cultura Jove. 400 euros per a òpera, teatre, cinema, museus, llibres, premsa, concerts, dansa, música, pel·lícules i sèries online, videojocs. De 400 euros se'n pot treure molt de suc. Aconsegueix el teu Bo Cultura Jove a bonoculturajoven.gob.es. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
No em fotis més anys del compte, en tinc 89, però encara puc fer moltes escalades abans dels 90.
Quan tingui 90 anys vull estar com tu. Encara vas a quagir, jo dic, sí, mira, ara em vinc.
Viure més anys és possible? I viure més anys sent joves?
Podem augmentar entre 11 i 20 anys l'esperança de vida.
L'exercici és el millor medicament que tenim a la nostra base.
Nits sense ficció. Matusalem. Aquesta nit a la plataforma 3CAT i a TV3.
Catalunya migdia. Passant 6 minuts d'un quart. Dijous hi ha eleccions legislatives anticipades al Regne Unit i si fem cas de les enquestes, la victòria laborista no només passarà factura als conservadors, sinó també als nacionalistes escocesos. Els laboristes de Keir Starmer s'imposarien a Escòcia i trencarien prop de 20 anys d'hegemonia independentista escocesa. Des de la cúpula de l'S&P fan paral·lelismes amb Catalunya. A Edimburg s'hi ha desplaçat la colla Ballester Brumós.
Les eleccions no podien haver arribat en un moment pitjor pel Partit Nacional Escocès. Només fa un mes que tenen nou líder. Hi ha una investigació per malversació sobre la fins ara indiscutible Nicola Sturgeon. Han tingut 3 primers ministres en un any i Londres els va negar un segon referèndum. Després de 17 anys de domini de l'SNP i de ser el tercer partit a Londres, ara les enquestes donen com a guanyador el Partit Laborista. John Sweeney és el primer ministre d'Escòcia i candidat de l'SNP.
Si l'SNP obté la majoria a les eleccions, el govern escocès negociarà amb el govern del Regne Unit per convertir els desitjos democràtics dels escocesos en realitat.
El suport a la independència voreja el 50%. Stephen Flynn, líder de l'SNP a Londres, compara a Catalunya Ràdio Escòcia amb Catalunya.
Tant és Catalunya com Escòcia o qualsevol altra regió a Europa. Si la gent creu en la independència, haurien de tenir l'oportunitat de votar-la.
Fa només 2 anys, Sturgeon va proposar convertir les eleccions en un referèndum de facto. Ara tot és diferent. Escòcia té un electorat frustrat de guanyar, però de no avançar. La Josie, el John, la Belle i la Caroline són veïns d'Edimburg.
Ella hauria de ser a la presó.
No m'interessa l'SNP, votaré laboristes.
L'SNP ha destruït totalment Escòcia.
Voto SNP perquè crec que la independència d'Escòcia. Crec que podem estar millor sols.
John Sweeney, el líder de l'SNP, ha estabilitzat el partit en setmanes. Ell sosté que el 4 de juliol pot ser el dia de la independència, no només a Amèrica, sinó també per Escòcia. Però les enquestes mostren ara un altre destí per l'imperi.
A França, mentrestant, es multipliquen les retirades de candidats de cara a la segona volta de les eleccions legislatives de diumenge per evitar la victòria de l'extrema dreta de Marine Le Pen. El front comú entre l'esquerra i el macronisme ha aconseguit que es retirin 2/3 dels aspirants aspirants, Eva Pineda.
Segons el diari Le Monde, més de 200 candidats de les 300 circumscripcions, on optaven 3, ja han renunciat a presentar-s'hi. Encara hi ha un centenar pendents de confirmar i el termini acaba a les 6 de la tarda. La presidenta de Reagrupament Nacional, Marine Le Pen, denuncia una manipulació del Front Popular i la coalició presidencial. Declaracions a l'emissora pública France Inter.
La retirada de candidats i les instruccions de vot són el pitjor menyspreu que es pot fer als electors. Crec que aquestes són unes eleccions d'emancipació del poble francès. Deixeu de donar-nos lliçons morals. Deixeu de dir-nos qui s'ha de votar, com s'ha de pensar. Aquest és el missatge de la primera volta.
Le Pen també ha acusat Macron de preparar un cop d'estat administratiu amb nomenaments d'última hora en càrrecs públics perquè Reagrupament Nacional tingui les mans lligades si arriba al govern.
I encara en la informació internacional, el primer ministre d'Hongria, Viktor Orbán, ha demanat al president ucraïnès Volodymyr Zelensky que es plantegi un alto el foc ràpid per accelerar unes possibles converses de pau. La proposta l'ha llançada durant la visita sorpresa que ha fet a Kiev, que és la primera visita que fa des de l'esclat de la guerra. Albert Manyà, bon dia.
Bon dia.
I Zelensky, sabent que li ha respost?
Doncs sí, que Ucraïna necessita una pau justa i ha reclamat que els 27 mantinguin el seu suport militar. I ho ha dit precisament davant d'un dirigent que és dels pocs, que no ha enviat cap tipus d'ajuda bèl·lica a Kiev. En definitiva, són dues visions contraposades del conflicte i que s'ha evidenciat amb una freda encaixada de mans inicial. La visió del líder hongarès, que té una bona relació amb Putin, ha servit per bloquejar sovint les iniciatives comunitàries en aquesta qüestió. Ara, l'endemà d'assumir la presidència a torn de la Unió, Orbán fa servir la diplomàcia per posar-se a disposició de Zelensky i de l'objectiu de la pau. També s'ha mostrat preparat per millorar les relacions bilaterals, deixant enrere els debats i focalitzar-se només en el futur. En aquest sentit, ha celebrat la proposta de Kiev de fer una escola ucraïnesa a Hongria i millorar les condicions dels col·lectius nacionals en els respectius països.
Tornem a Catalunya perquè pugen els casos de Covid detectats a casa nostra, tot i que és veritat que s'alenteix l'augment. S'han superat els 6.000 casos, és la xifra més alta registrada des del Nadal. I també augmenten els ingressos hospitalaris, fins a 467 pacients, 137 més que fa una setmana, segons dades actualitzades avui pel Departament de Salut, Mar Riera.
Augmenten un 10% els casos i les UCIs hi ha 8 malalts per Covid. La variant JN.1 continua sent la predominant i en especial la subvariant Flirt, que és més contagiosa però no més greu, segons ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio l'epidemiòleg de l'Hospital Clínic, Antoni Trilla.
Hi ha una variant predominant que és nova i està evolucionant cap a variants que encara són una mica més diferents, i aquestes variants, sempre que acaben dominant o acaben entrant, és perquè tenen algun avantatge. I l'avantatge és que en aquest cas poden escapar-se una mica millor del nostre sistema immunitari i contagiar més, no més gravetat. Fins ara, això és una cosa que queda bastant clara, però sí més capacitat de contagi.
La taxa de contagis de Covid és ara de 76 per cada 100.000 habitants, una xifra molt superior a la que teníem l'any passat després de Sant Joan, però molt allunyada, això sí, de les xifres de fa 2 anys, quan es multiplicaven per 7 els contagis.
Els Mossos d'Esquadra, la Policia Nacional i la Policia Portuguesa han desmantellat una organització criminal internacional que actuava contra persones grans que vivien soles. Hi ha 84 víctimes, gairebé totes a Barcelona, i 54 detinguts. En total haurien estafat més de 2,5 milions d'euros a les persones grans fent servir una tècnica que s'anomena vishing. Què és el vishing, en Alfonso?
Una modalitat d'estafa que consisteix a trucar la víctima fent-se passar per algú altre, en aquest cas per treballadors del banc o falsos policies. Explicaven a les víctimes que havien detectat moviments sospitosos al seu compte corrent i que algú els volia robar, i després els visitaven a casa per suposadament dur els seus diners i objectes de valor a un lloc segur. Ho explica el sotsinspector dels Mossos, José Ángel Merino.
Volem ressaltar a l'equip d'investigació aquesta enorme capacitat de persuasió, de manipulació i d'intimidació que exercien sobre les diferents víctimes, que com podeu veure buscaven un perfil de víctimes molt concret, víctimes d'edat avançada, entre 70 i els 90 anys, que vivien soles.
En un dels casos, el delinqüent es va fer passar per policia, es va quedar a dormir a casa d'una dona de 74 anys i li va obrir la caixa forta amb una radial. Dels 54 detinguts, 7 són a la presó, entre els quals els 3 líders de la trama que operaven des de Portugal.
Aquest vishing, aquesta estafa en què el delinqüent es fa passar per algú altre, està augmentant.
Sí, ja és la tercera modalitat d'estafa més comuna i el 2023 els Mossos van rebre 3.000 denúncies. Preocupa especialment una variant anomenada deepfake d'àudio. Amb intel·ligència artificial, els delinqüents reprodueixen la veu de familiars o coneguts per obtenir dades personals o diners. Ho explica el sotsinspector.
S'utilitza intel·ligència artificial per simular la veu d'una persona. Per exemple, un treballador d'una bencinera rep un contingut d'àudio en el que el treballador identifica com a interlocutor un company de feina que li demana que faci una transferència de diners. Aquest tipus de denúncia ja l'estem tenint.
Un altre exemple pot ser un àudio de WhatsApp fraudulent enviat a un grup d'amics fent-se passar per un d'ells per demanar diners a través de Bizum. Els Mossos alerten que aquestes estafes amb intel·ligència artificial són especialment perilloses perquè són molt creïbles, que ja han començat a rebre denúncies i que poden augmentar properament.
S'expandeix per les granges catalanes el brot de llengua blava detectat fa 3 setmanes a Vilademuls, al Pla de l'Estany. Del primer cas localitzat en aquell moment s'ha passat a 20, repartits en 19 explotacions de 8 comarques diferents. Demà comença la campanya de vacunació per intentar frenar l'avanç d'aquesta malaltia. Girona, Clara Jordan.
Sí, a banda del Pla de l'Estany, durant aquesta setmana s'han detectat casos en explotacions de l'Alt i el Baix Empordà, Gironès, La Selva, Ripollès, Osona i el Maresme. En total, 20 casos confirmats, sobretot vedells, vaques i ovelles, i molts més pendents de confirmar. Un brot de llengua blava que el sector ja va viure fa 15 anys i que ara porta molta preocupació, com explicava el responsable del sector ramader d'Unió de Pagesos, Jordi Armengol.
Preocupació perquè, tot i que la gent era conscient de que podia arribar, potser no era tan conscient de que anés tan ràpid i fos tan virulent, perquè estem parlant de que hi ha 70 casos en sospita. I quan hi ha 70 casos en sospita, vol dir que és molt fàcil que n'hi hagi molts més.
Segons Armengol, de fet, les explotacions de tot el país, excepte les del Camp de Tarragona, les Garrigues i el Segrià, estan en el radi de vigilància i, per tant, tots els animals dins d'aquesta zona s'haurien de vacunar uns 350.000 caps de bestiar. Recordem que el virus de la llengua blava es transmet entre animals a través de picades de mosquit, però en cap cas afecta les persones, de manera que la carn, la llet i els productes derivats es poden consumir sense problema.
Un de cada 3 catalans que viatjaran aquest estiu ho farà durant aquest mes de juliol, segons l'Associació d'Empreses Turístiques Observatur. Unes vacances, això sí, atenció, que sortiran més cares que l'any passat, Jordi Canal.
Sí, perquè hem pujat el preu dels allotjaments, dels vols i dels restaurants. Això comportarà viatges més curts, amb uns efectes que ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio Eva Martín, professora de Turisme de la Universitat de Lleida.
Tots viatjarem, el que passa és que si ens ho posa molt més car amb aquest augment de preus, potser reduïm l'estada, i reduir l'estada doncs és un problema. Imagina't, un turista 10 dies és molt millor que 10 turistes un dia, perquè generen menys emissions de CO2 i perquè generen menys massificació.
Doncs alerta tots aquells que viatgeu a l'estranger perquè no se us dispari la factura del mòbil per utilitzar-ho en altres països. Els experts recomanen revisar les condicions de l'operador de telefonia.
Judit Parés, de la cooperativa Som Connexió, recomana fer atenció a l'ús de les dades cada vegada més massiu, fins i tot a Europa, on malgrat el roaming vigent hi ha limitacions.
Ara és una limitació, a més és per llei i afecta a totes les operadores i a tots els països. Jo només podré consumir 9 gigas de les 20 que tinc contractades. Que en vull més? Doncs hauré de demanar dades extres, que això sí, si afegeixo un abonament extra, les podré consumir. Això és una limitació que és de fa pocs mesos, eh? Abans no hi era.
Desactivar o reduir el consum de dades, aprofitar les xarxes a Wi-Fi, apagar la bústia de veu o comprar una targeta SIM d'un operador local, sobretot fora de la Unió Europea. Són altres recomanacions, però a banda, fa aquesta reflexió.
Valorar si cal o no cal estar connectats, perquè al final també pots sortir de vacances, una cosa és que vagis per feina, aquí ja no pots desconnectar-te per nassos, no? Però quan te'n vas viatge per plaer, bueno, també és valorar si no és un bon moment per fer una desconnexió digital.
Si no es fa això, recorda que les condicions de servei de connexió canvien contínuament i que per evitar això, una factura sorpresa, es revisin abans de cada viatge.
Passant 3 minuts de 2 quarts, fem una pausa i la cultura.
Catalunya migdia.
Més intensos, més divertits, més rigorosos, més propers.
A Catalunya Ràdio cada dia volem ser millors, perquè cada dia volem ser més. Aquesta temporada
som la ràdio que més creix.
639.000 oients diaris.
Són dades de l'últim Estudi General de Mitjans.
Catalunya Ràdio és líder en informatius i audiències digitals. La més escoltada en consum a la carta i la que té l'audiència més jove de les emissores generalistes. El matí de Catalunya Ràdio segueix creixent i també destaca el lideratge de la nit dels ignorants. Un restaurant caníbal a Berlín, d'ast vertical, sense fronteres, ciutat maragda i solidaris.
Sempre amb l'ADN de la ràdio pública.
Catalunya Ràdio, cada dia més, cada dia millor.
Hi ha un lloc on viuen totes les paraules.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Que per què sóc un pluser? Perquè puc triar entre 8.000 cotxes a 80 centres d'Espanya. Perquè me'l porten a la meva província i tinc 15 dies o 1.000 quilòmetres de prova. Perquè si no em convenç, me'l canvien o em tornen els diners.
Ocasión Plus. Ja som més de 200.000 plusers. T'hi afegeixes? Ocasión Plus. Nova botiga a La Maquinista. Carrer Santander 90 i a ocasionplus.com.
Catalunya migdia.
Avui hem conegut les audiències de ràdio de final de temporada. Catalunya Ràdio es confirma com l'emissora que més creix, un 10% concretament. Ara té 639.000 oients cada dia, segons les dades de l'Estudi General de Mitjans. En xifres absolutes, però, al davant hi ha RAC1. I al darrere, en tercera, quarta i cinquena posició, se situen en aquest ordre la Cadena SER, la COPE i Onda Cero, Marc Garriga.
El matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell, acumula 411.000 oients i tanca així el millor any en conjunt des del 2019. Bones xifres també per als programes informatius d'aquesta casa. Aquest, el Catalunya Migdia, és el més escoltat del país i el Catalunya Nit, amb Manel Elias, lidera la seva franja horària. També és líder la Nit dels Ignorants. De fet, a la llista dels 40 programes amb més audiència que encapçala el món a RAC1, també trobem la tarda de Catalunya Ràdio al Tot Costa, que és el programa esportiu més escoltat a Catalunya, el que no sortí d'aquí, el Búnquer i les dones i els dies. El cap de setmana, Catalunya Ràdio és líder els dissabtes. El suplement voreja els 380.000 oients tant dissabte com diumenge i programes com Un restaurant caníbal a Berlín, Tast Vertical, Ciutat Maragda i Solidaris són líders. Finalment, Catalunya Informació té 84.000 oients, Catalunya Música 34.000 i ICAT 14.000.
Els museus catalans inclouen cada vegada més la mirada LGTBIQ+, en les seves exposicions i activitats per mostrar la diversitat sexual i de gènere en l'art i en la cultura. Un bon exemple és el Museum Queers, un concurs que aquesta nit té lloc al Museu Marítim de Barcelona, Montse Mas.
Sí, es tracta d'un trivial organitzat per 4 museus de la ciutat i el Centre LGTBIQ+, de Barcelona, en què els 20 equips participants, d'entre 4 i 6 persones cadascun, hauran de respondre a preguntes com aquesta que ens avança el tècnic d'educació del marítim, Miquel López.
El matelotage permetia establir un contracte formal d'unió entre homes ja als segles XVI i XVII. Llavors la pregunta és, entre quins homes concretament? I nosaltres donem 4 opcions. Pirates de l'illa de la Tortuga, esclaus de les plantacions d'Haití, castrati en algunes corts europees o eunucs de la flota de Tsenghe.
El concurs és una derivada del Museum Quiz, que es fa cada estiu des del 2017 per divulgar de forma lúdica el patrimoni de la ciutat. Aquest any se'n fa un en clau queer per visibilitzar allò que el discurs oficial sovint ha deixat al marge.
Tradicionalment els museus han tingut fins fa poc un discurs molt esbiaixat, no? Ens faltava incloure la mirada de molts col·lectius, entre ells el col·lectiu LGTBI. Des de fa uns anys estem fent un esforç per integrar aquest discurs dintre o bé de les nostres col·leccions, o bé fent exposicions, o fent activitats com aquesta que és el Museu Queers.
Altres exemples recents són la nova sala permanent del Museu de l'Eròtica de Barcelona, amb peces com l'escultura romana d'Hermafrodit, o l'arxiu digital Quimera de la xarxa de Museus d'Art de Catalunya, que reivindica noms com l'artista barceloní Ismael Smith, que en ple noucentisme es va atrevir a retratar homes transvestits. Good morning,
everybody. It's another beautiful day. L'actor Eddie Murphy recupera el seu paper d'Axel Foley en una nova pel·lícula de superdetective en Hollywood que s'estrena demà a Netflix.
La premissa és la mateixa que en els films dels anys 80 i 90 que li van reportar una enorme popularitat. Acció, comèdia i molta destrossa. D'entre les estrenes destacades en plataformes a mitja setmana, també destaca Boiling Point, a Movistar Plus, una sèrie de la BBC que retrata de forma molt fidedigna la pressió i l'estrès que suposa comandar la cuina d'un restaurant de prestigi. A la mateixa plataforma arriba la comèdia francesa De Vuelta a la Realitat, una cinta romàntica d'embolics amb Charlotte Gainsbourg, dirigida i protagonitzada per Danny Boone, el mateix de Benvinguts al Nord. I finalment, Disney Plus presenta una nova sèrie de mini-episodis de Bluey, una de les produccions infantils de més èxit de la plataforma.
Avui m'he llevat amb total serenitat, sentint que no tinc...
Mucha Muchacha, que són els que sentim, i Los Voluble faran l'espectacle inaugural de la Fira Mediterrània de Manresa, que aquest any posa el focus en la dissidència i en les propostes del Magrib. Del 10 al 13 d'octubre es podran veure 75 espectacles, la majoria estrenes. Manresa, Nati Adell.
Bon dia. L'espectacle inaugural d'aquesta 27a edició, titulat Para Cuatro Jinetes, serà una mena de rei folclòric on es barrejarà la dansa i l'experimentació audiovisual i a la cluenda Muerte de Amor del bailaor i coreògraf andalús Manuel Liñán. Dos exemples de dissidències. Dissidències per motius de gènere, de procedència o de cos, des de la primera dona rapera al Magrib a diferents artistes queer. Jordi Foses, director artístic.
Intentar que tots els programadors puguin trobar la seva proposta a la programació, des d'aquell petit format a aquell gran format, a una mirada més tradicional, a una mirada més trencadora, per tant intentar que tinguem un poliedre amb totes les mirades possibles.
Més de la meitat de les propostes són del país, un 13% internacionals, i més de la meitat són gratuïtes.
Comencen les obres de restauració del Teatre Metropol de Tarragona, que són un primer pas cap a la rehabilitació integral de tot l'immoble. Els treballs se centraran principalment en la restauració dels elements decoratius de Josep Maria Jujol, l'arquitecte que va dissenyar aquest equipament declarat Bé Cultural d'Interès Nacional. Tarragona, Clara Chavarría.
Les obres aborden la recuperació de pintures i mosaics dissenyats per Jujol i la restauració de finestrals i balconades. En una segona fase s'intervindrà en el pati posterior per evitar que l'aigua de la pluja entri al pati de butaques. Aquests treballs pugen a uns 600.000 euros i es fan amb un objectiu final, tal com apunta la regidora de Cultura, Sandra Ramos.
El nostre objectiu és fer una rehabilitació integral de l'edifici, però anirem per fases. Ara s'han adjudicat les dues primeres fases i, a més, durant tot aquest període també estarem treballant en la resta del projecte de la rehabilitació de la resta de l'edifici.
Es preveu que la primera fase s'enllesteixi a finals d'any i que la segona estigui executada l'estiu que ve.
Catalunya migdia.
Moment per la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Amb el patiment de Cristiano Ronaldo per classificar-se pels quarts de final de l'Eurocopa.
Que fins i tot va plorar per l'atenció i perquè abans havia fallat un penal. Portugal es va classificar als penals.
Capravo us ofereix l'Eurocopa. Capravo, amor etern a l'estalvi.
I Portugal ja són als quarts de final de l'Eurocopa i, com dèiem, es van classificar totes dues, que era l'esperat, però van patir més del compte i, sobretot, Portugal, Eudald Serra.
Eren les favorites per passar a quarts i ho van aconseguir, però totes dues amb penes i treballs. França, gràcies a un gol en pròpia porta de Bèlgica a pocs minuts pel final. I Portugal, després d'una tanda de penals on el porter Diogo Costa es va convertir en l'heroi aturant els tres llançaments que va fer Eslovènia i deixant en un segon pla el penal que Cristiano Ronaldo va fallar a la pròrroga i que els podia haver donat abans la classificació. Totes dues seleccions van patir més del compte i França, en especial, va oferir un futbol molt pobre que només el salva el talent individual d'alguns dels seus jugadors. Però tot i això, ara Portugal i França es jugaran una plaça per les semifinals. La valoració la fa el seleccionador català de Portugal, Robert Martínez.
De força, de concentració...
La força, la concentració d'acreditar els valors que els portuguesos volen de la selecció i amb això podem mirar cap endavant contra França als quarts de final. Hem merescut la victòria en detalls i això dona més valor que guanyar un partit amb dos o tres gols.
Qui guanyi d'aquest França-Portugal de divendres s'enfrontarà a les semifinals al guanyador de l'Alemanya-Espanya.
Doncs amb l'Eudald Serra, que hem recordat els classificats d'ahir, França i Portugal, i ara ho analitzem amb la Mireia Vera. que és l'analista de l'Eurocopa del Catalunya Migdia. Mireia, bona tarda.
Bona tarda.
Hem parlat bastant de Portugal, perquè va ser qui més va patir, es va classificar als penals, però França va guanyar per la mínima i també d'un-n'hi-do que li va costar classificar-se. Què et va semblar el partit de França?
Doncs bé, jo crec que vaig veure l'equip francès, tot i creure encara que les seves individualitats van per sobre del col·lectiu, crec que va ser molt superior a Bèlgica, sobretot en oportunitats de gol. Va tirar 19 vegades a porteria, sí que és cert que no van estar encertats i que molts tirs van anar fora per sobre del travesser, i va acabar arribant aquest gol en pròpia porteria de Vertonghen amb el xut de Colomani. Deschamps tampoc va fer jugar a Dembélé. És a dir, que França es va classificar pels pèls, demostrant per mi un joc encara molt pobre. Es basa molt en joc individual, en buscar la verticalitat, en accions individuals de regats de jugadors exteriors per buscar porteria. I veurem, no?, si fa aquest canvi de xip amb aquesta passada a quarts de final in extremis, amb aquest gol en pròpia porta. Jo encara espero molt més de l'equip francès. Veurem si es dona en aquesta Eurocopa.
N'esperes molt més, però amb el que has vist fins ara, el que t'ha ensenyat fins ara a França, la mantens com a una de les favorites per guanyar la competició?
Sí, jo crec que sí, perquè al final són partits de 90 minuts que poden mantenir doncs aquesta fiabilitat defensiva, i després tenen jugadors que et poden canviar el partit en un 3 i no res. Encara no hem vist la millor cara d'Mbappé, va patir aquesta lesió al nas. Veurem si es serigeix com un dels herois de França, però jo crec que l'hem de comptar encara com una de les favorites.
I avui, dos partits més. Perquè ja han de quedar configurats tots els aparellaments a quarts de final, Marta García es disputen els dos últims partits a vuitens.
El primer de la jornada, les 6, enfrontarà Romania amb els Països Baixos, que a priori són els favorits per palmarès, però en la primera fase un i altre equip han sumat els mateixos punts, 4, i els mateixos resultats, una victòria, un empat i una derrota. Els romanesos han passat com a primers de grup i, en canvi, els neerlandesos com a tercers. Per tot això, el seleccionador Ronald Koeman no se'n refia.
We take Romania really seriously because...
Ens prenem Romania molt seriosament, perquè és fàcil pensar que un equip com el dels Països Baixos no ho faci, però no és així. Ens ho prenem seriosament, perquè sabem què podem esperar. I hem de millorar respecte a l'últim partit, i això és el que ens agradaria fer en aquest partit.
Compared to the last match, and that's what we like to do.
El partit que tanca els vuitens de final és l'Àustria-Turquia, que començarà a les 9.
Fins ara el Portugal-Eslovènia ha estat l'única eliminatòria que s'ha decidit als penals. Veurem amb els partits que es juguen avui, però vaja, una tanda de penals és segurament la forma més cruel de decidir una eliminatòria, fins i tot una final d'Eurocopa. Però el que avui ens explica l'Eudald Serra és que abans que s'instaurés aquesta norma, antigament n'hi havia una altra per decidir el guanyador d'un partit que encara era pitjor.
I el cas més extrem el trobem a l'Eurocopa del 1968, que va organitzar Itàlia. Llavors, la fase final només la jugaven 4 equips. Una semifinal va enfrontar Iugoslàvia i Anglaterra, amb victòria dels primers per 1-0. La segona la van jugar l'anfitriona Itàlia i la Unió Soviètica. Els 90 minuts i la pròrroga van acabar amb empat a 0, amb Itàlia resistint amb un home menys des del minut 5 de partit, perquè es va lesionar un jugador, i en aquells temps el futbol, encara que ara sembli mentida, no es permetia tenir jugadors suplents i, per tant, poder fer canvis. El cas és que el partit va acabar empatat i normalment el que es feia era jugar un partit de desempat l'endemà mateix, però va resultar que la final estava fixada pel cap de 2 dies, amb la qual cosa el partit de desempat no es podia jugar. Llavors, en aquests casos, la UEFA optava pel llançament d'una moneda a l'aire, pel cara o creu, i qui guanyava s'enduia l'eliminatòria. I així va ser. La cara va somriure a Itàlia, que va accedir a la final i la va acabar guanyant. I la Unió Soviètica es va quedar amb la creu i l'eliminació d'una Eurocopa pel capritx del llançament d'una moneda.
Amb el 2x1 de Capravo i la teva targeta Club Capravo acumularàs euros i estalvi. Tonyina clara en oli d'oliva Calvo 3x65 grams, comprant-ne dues acumules 4,59. Olives farcides d'anxova a l'espanyola 100 grams, comprant-ne dues acumules 1,85. Combina els productes assenyalats. Capravo, amor etern a l'estalvi.
I el Barça no només està pendent d'aquesta Eurocopa, sinó també de la Copa Amèrica, on aquesta nit un jugador blaugrana s'ha classificat per als quarts amb una fita històrica. Ramon Salmurri.
Ronald Araujo, titular amb l'Uruguai de Bielsa i, a més, intervenint en el gol uruguaià que ha donat la classificació pels quarts de final en el partit contra Estats Units. Per cert, uns Estats Units, una generació amb grans jugadors com Pulisic, McKennie, Gio Reyna o Balogun, és el primer equip anfitrió de la història de la competició que cau eliminat a la fase de grups. En qualsevol cas, Araujo passa ronda i ja és als quarts de final, on s'enfrontarà Colòmbia o el Brasil, que juguen aquesta matinada a les 3. El Brasil, de moment, amb un Rafinha, que és l'epicentre del debat. Savinho, el jugador del Girona, que sona amb força pel City, de moment li està guanyant la partida a Rafinha. Tot i que el blaugrana va ser titular en la primera jornada, en la segona Savinho va picar-li el lloc i va aconseguir, a més, anotar. I ara, al Brasil, està el debat engegat. Rafinha o Savinho partint des de la dreta.
Ja sabeu que tots els partits d'aquesta Copa Amèrica els podeu seguir a Esport 3, a TV3 i a la plataforma 3CAT. I el Girona intensifica, ara que parlava de Savinho, el salmurri, les gestions per fitxar un extrem davant la més que possible marxa de Savinho al Manchester City. Quines són les posicions prioritàries al mercat gironí, Marcos García?
Doncs mira, com diu Savinho, apunta al City que no el tornarà cedit de cap de les maneres. Guardiola compta amb ell com a mínim per començar la pretemporada. Es va frustrar l'operació Luciano Rodríguez, que era a priori el recanvi de Savinho, no ho serà, i per tant la direcció esportiva està molt pendent d'aquesta posició d'extrem. A més, ens diuen que és prioritari un migcampista ofensiu, també hi ha al radar un mig centre o migcampista més defensiu i seguríssim, seguríssim, un porter. Han arribat per ara Abel Ruiz, davanter, i Ladislav Krejci, central. El Girona ha confirmat la sortida de Borja, això acaba de passar fa només unes hores, no renova Borja, la resta de moviments depèn de qui surti. Dobby, Couto, Miguel Gutiérrez, veurem.
El que ha fet ja el Girona és un moviment clau de cara a la propera Champions.
Tres vocals del Consell d'Administració del Girona, que també eren membres del City, han caigut. Entren Matthew Shale, Edward Hall i Paul Hanston. Ja veus que no són d'origen gironí, però tampoc són membres del City. El que també es tocarà és el 10% de la propietat, que també baixarà. Ara mateix és del 47%, tot plegat, com sabeu, per complir amb el que demana la UEFA i que el City i el Girona puguin jugar així a la propera Champions sense problema.
I l'Espanyol ha presentat la nova samarreta. I de seguida la Marta García ens explica els detalls. Abans, Gerard Garrido s'incorpora com a segon entrenador de l'equip.
En substitució de Luis Blanco, que acaba la seva segona etapa en el club blanquiblau, Garrido, palamosí de 31 anys, va entrenar el Terrassa, el Llagostera, l'Ordino d'Andorra, el Tordera i el Palamós. I amb Manolo González va coincidir dues temporades en la Penya Esportiva, equip amb què van lluitar per l'ascens de categoria. Per ser Laia, l'equip se desplaçarà a Alemanya per disputar un nou amistós de pretemporada. Apunteu a l'agenda, el rival serà el Heidenheim el 9 d'agost a les 3 de la vesprada. Serà el quart amistós de pretemporada, ja confirmat per l'Espanyol, després dels de Girona el 27 de juliol, Osca el dia 31 i el Tolosa ja el 4 d'agost.
I el que dèiem, l'Espanyol ha presentat la nova samarreta, les noves equipacions, com són?
Doncs mira, la primera equipació aposta per franges blanquiblaves més estretes, inspirada en la dels anys 60. S'ha afegit un detall en referència als 15 anys de l'estadi de Cornellà al Prat. Uns dibuixos triangulars en la part inferior que evoquen l'estructura arquitectònica del camp. La segona i tercera samarreta estan influenciades per la ciutat de Barcelona. Incorporen en la màniga el mític panot de la flor que veiem en moltes voreres de la ciutat. La segona serà de color porpra i la tercera tindrà el gris com a color predominant. I un apunt especial tindran les samarretes del porter, que segueix mantenint el disseny escapulat i la màniga curta. És un homenatge a l'icònic disseny de Ricardo Zamora. Les samarretes se fiquen en prevenda avui mateix a través de la web del club i el pròxim dilluns ja en les botigues físiques.
Doncs l'Espanyol, que ja ha presentat la samarreta, el Girona, que fa uns dies va presentar la samarreta amb què jugaria a la Champions, i el Barça seguim esperant. En principi, abans de marxar a la gira, tercera setmana de juliol, hauríem de saber ja com seran les samarretes del Barça la pròxima temporada. Fem una pausa i parlem del Tour.
Catalunya migdia. A CaixaBank sabem la importància de tenir algú a prop. Per això donem suport als emprenedors per mitjà de Microbank amb 100.000 microcrèdits l'any. Atenem la gent gran amb més de 1.600 gestors sènior i participem en milers de projectes socials amb més de 17.000 voluntaris. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
No et perdis els millors espectacles d'aquesta temporada amb Entrades d'Avantguàrdia. Gaudeix del Festival de la Portaferrada a Sant Feliu de Guíxols, del Festival de Jazz Barcelona amb un cartell de luxe i de l'angoixant obra de teatre Turisme Rural, al Borràs. Ja a la venda a entradesdevanguardia.com, el teu portal d'entrades de confiança.
Mi nombre es Ricardo Campoy y hace 25 años intentaron asesinarme.
La cara B dels creadors dels Megamix. Megamix Brutal.
Disponible a la plataforma 3CAT.
Catalunya
Catalunya migdia.
El matí de Catalunya Ràdio.
Divendres tancarem temporada des de la Filmoteca de Catalunya i volem celebrar-ho amb tots vosaltres.
Molta atenció!
Hi haurà actuacions musicals, parlarem de cinema i homenatjarem Àlex Gorina hores abans que jubili.
Ha arribat el moment de la veritat.
I tindrem molt d'humor i moltes sorpreses. Si ens voleu venir a veure, entreu a catradio.cat i ompliu el formulari.
De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio.
Divendres farem un programa de cine des de la Filmoteca de Catalunya.
Le plaisir.
Hi ha un lloc on viuen totes les paraules.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
S'està disputant la quarta etapa del Tour de França, en el que és el primer contacte important amb la muntanya. Isaac Vilalta, arriben als Alps. Situació de la cursa ara mateix?
Mira, ara mateix, Laia, hi ha una escapada amb 17 homes, no són corredors importants, estan tots lluny a la general, però vaja, 75 quilòmetres pel final, el gran grup amb tots els homes importants es troba a 2 minuts i mig del cap de cursa. De moment no hi ha hagut atacs ni moviments entre els homes importants que es troben encarant ja al segon port de la jornada, en Coronat Sestriers, de segona ara pugen Montgenèvre, de segona categoria també, i a partir d'aquí entraran ja territori francès. Després els quedarà l'ascensió al Galibier, que es corona a 19 quilòmetres de meta.
Amb tots aquests ports de renom, el que sí que veurem avui és quin és l'estat real de Vingegaard.
Que el vam veure i amb molt bona cara, amb molt bona reacció a les dues primeres etapes, sobretot el segon dia, responent a l'atac de Pogacar a Sant Luca. Allò era un port curt i dur, molt explosiu. Allà Vingegaard va estar molt bé. Avui el que veurem és la prova del cotó, perquè el Galibier és un port molt llarg, amb molta alçada, i aquí sí que Vingegaard haurà de mostrar el seu real potencial, com es troba ara mateix de forma. De moment les sensacions són bones. I atenció, segueixen jugant al pòquer. El director general del seu equip, Richard Plugue, avui, abans de sortir, deia això de Vingegaard.
Sabíem que estava tornant al seu nivell normal i encara està en aquest procés, encara de tornar del tot. Però els entrenaments, vèiem que els seus números eren bons. Ara bé, una cosa és entrenar i una altra competir amb 176 tius més dins d'un gran grup. Sempre ha sigut un dels millors en els descensos i ho segueix sent. Això no serà un problema per ell. Per tant, per un costat, ens podíem esperar aquest nivell, però per un altre, no sabíem realment què passaria. En aquest sentit, sí, és una sorpresa.
Els Jocs Olímpics de París, a Catalunya Ràdio.
Als Jocs de París hi haurà un nou esport, el breakdance, debut al programa olímpic, i ho farà finalment sense esportistes catalans ni espanyols. Es mantenen els esports que van debutar a Tòquio, això sí, l'escalada, el surf, l'skateboarding, el bàsquet 3x3, el BMX freestyle, i hi ha però també algunes disciplines o variants d'alguns esports que David Clopés s'incorporen al programa per primera vegada.
En alguns casos es tracta de modalitats que passen a ser mixtes buscant la paritat total, que s'assolirà per primera vegada a la història dels Jocs. El 470 amb vela passa a ser mix, com també l'esquit en tir olímpic. En piragüisme d'aigües braves s'incorpora l'eslàlom extrem masculí i femení. I a la Badia de Marsella s'estrenarà als Jocs un nou esport, la fórmula kite. Els regatistes naveguen de peu sobre una taula i són impulsats per un estel. És una variant del kitesurf que potser molts de vosaltres heu vist practicar a les platges de Sant Pere Pescador. A la fórmula kite, però, no es busca l'acrobàcia, sinó velocitat i navegació. A París hi tindrem una representant catalana, la Gisela Pulido, de 30 anys. La Gisela ha estat 10 vegades campiona del món de kitesurf freestyle. El primer títol el va guanyar amb 10 anys i és la campiona del món més jove de la història en qualsevol esport. El kitesurf mai ha estat olímpic i a la Gisela ara se li ha obert la porta a través de la fórmula kite. Però aquest canvi ha implicat renúncies, com per exemple aprendre a perdre, després de passar-se gairebé 20 anys sent sempre la millor en el seu esport.
Quan ha sigut número 1 10 cops, no esperes una altra cosa, sinó que ser número 1 un altre cop i guanyar una medalla, no? I al final jo crec que és el més difícil que, bueno, que he tingut que gestionar, i bueno, encara avui dia em costa. A vegades dic, ostres, és que jo no vull fer això. Jo no vull ser número 13 del món, no? I a vegades costa una mica de continuar amb la motivació, però al final la motivació també és, hòstia, he classificat en un altre esport que no té res a veure amb el que feia abans.
Gisela Pulido també s'ha vist obligada a guanyar 12 quilos de pes per poder ser més ràpida quan és impulsada pel seu estel. Fa 1,65 m i és de llarg la competidora que pesa menys a París. La seva carta de presentació, però, és un bronze a l'europeu de Fórmula Kite fa 2 anys a La Panne.
I la selecció espanyola de bàsquet que debuta avui al Preolímpic a València contra el Líban a quarts de nou del vespre. Recordeu que ja us vam explicar que a la llista d'Escariolo no hi ha cap català, però sí que hi ha els jugadors del Barça, Will Hernán Gómez i Darío Brizuela. El Barça d'hoquei patins s'exigeix ser més protagonista a Europa la pròxima temporada. Avui ha parlat Gavi Cairo, el coordinador esportiu de la secció Marcos.
Cairo diu que no hi ha canvi de cicle, que estan mirant això així de rejuvenir la plantilla. Arriba David Càceres en el lloc de Ducastro a la banqueta. El coordinador esportiu de l'hoquei patins del Barça no amaga el gran objectiu del pròxim curs.
Una gana de guanyar coses, d'agradar la gent, d'encomanar aquesta ambició amb la gent del Palau, que jo crec que estaran orgullosos, com crec que també van estar aquesta temporada, i sobretot que ja és una molt agosarat, però anirem a buscar la Copa Europa. Creiem de que la Lliga Europea és el nostre objectiu màxim i intentarem des del primer dia anar per ella.
En declaracions als canals oficials del Club Cairo admet que van intentar retenir Pau Bargalló, però que finalment, malgrat les dues parts volien, al final no va ser possible.
I el Noia, per la seva part, que reincorpora Xavi Aragonès, que torna al club per firmar per les pròximes tres temporades. I què més tenim del dia, Marta?
Doncs mira, també en Mercato, l'Arsenal ja ha fet oficial el fitxatge de l'exblaugrana Mariona Caldentei, que durà el dorsal número 8. No ha transcendit cap més detall del seu contracte. En bàsquet, el Madrid ha renovat Mario Zonja fins al 30 de juny del 2029, 5 temporades més. L'Uni Girona ha arribat a un acord amb Carolina Guerrero, que firma per una temporada, i arriba procedent del Barça. I encara també te puc explicar que avui en Wimbledon debuta un dels favorits, Novak Djokovic. Veurem com arriba, perquè recordeu, es va lesionar en Roland Garros i ha passat pel quiròfan. I també que els Boston Celtics de l'NBA doncs han renovat un jugador allò a rècord estrella, Jason Tatum, amb 26 anys, ara passarà a cobrar 314 milions de dòlars en 5 anys.
Les coses que ens explica la Marta García. Fins aquí la informació esportiva. Seguim al Catalunya Migdia a la segona hora amb l'Òscar Fernández.